Cerdanya va ser comte monjo abat i el 1018 bisbe d'Osona. Està considerat com un dels personatges més rellevants de la Catalunya medieval. Per comprendre la veritable importància del bisbe Oliba, cal posar-ho en el context dels grans eclesiàstics del seu temps arreu d'Europa, no només en termes espirituals i culturals o institucionals, sinó també pel que fa a les relacions internacionals i a la creació artística. El Museu Episcopal de Vic té una exposició en marxa fins al 10 de febrer. Preneu nota d'aquesta data perquè s'ha de visitar, que és una exposició dedicada justament a Oliba de Cerdanya, el bisbe Oliba. Es diu Oliba Episcopus, forma part del projecte Episcopus del bisbat de Vic i ens proposa una visió renovada d'Oliba, el seu context, els diferents aspectes de la seva trajectòria, des de l'origen comtal, passant per la condició de monjo i abat, la consagració episcopal i les tasques pròpies d'un bisbe, fins a la seva obra artística, cultural i política. La mostra reuneix els testimonis materials i documentals més importants de la vida del bisbe Oliba. L'Agència Catalana de Turisme ens proposa fer aquesta visita al Museu Episcopal de Vic per gaudir d'aquesta exposició. Una exposició que ens explicarà perfectament bé el comissari, justament, i el conservador del Museu Episcopal de Vic, el senyor Marc Sureda. Senyor Sureda, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, una exposició molt important, aquesta del bisbe Oliba.
Sí, es pot dir així. De fet, Oliba, sent un personatge, com vostè ha dit, molt important en l'edat mitjana a Catalunya, va ser objecte només d'una exposició a la capella de Santa Àgata l'any 1971, el mil·lenari del seu naixement, que era bàsicament de documents, organitzada per l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i fins ara que celebrem el mil·lenari de la seva ordenació episcopal, no s'havia investit una exposició que reunís també els testimonis materials seus més importants, que com que són pocs, a més estan complementats amb altres testimonis equivalents de la mateixa època d'altres llocs d'Europa, una mica insistint en aquesta idea del context europeu d'Oliba. Per nosaltres sí, és una exposició que hem dedicat molts esforços i que estem molt contents de poder-la oferir.
Trobem informació sobre el comte, sobre el monjo, sobre l'abat i també sobre el bisbe, per suposat.
Sí, lògicament, el personatge cal situar-lo en tota la seva complexitat, que és part del... De fet, és el lloc que el fa tan interessant, oi? El haver passat per totes aquestes condicions, entre altres coses. El seu paper com a comte i la seva conversió a la vida monàstica i a l'acció d'abat la tractem a les dues primeres seccions, però la resta de l'exposició està abocada sobre aquesta dimensió de bisbe, començant per la mateixa abocació de la seva consagració episcopal ara fa mil anys, i després parlant de les feines, les tasques del bisbe, la inserció del bisbe en aquesta xarxa europea i, per tant, la seva importància en la gestió del país, com també s'ha dit, doncs, tant des d'un punt de vista espiritual fins al punt de vista polític, sense oblidar la creació artística en la qual Oliba doncs, també ha estat un personatge molt important.
Entre les obres exposades destaquen les dues bíblies de Ripoll i de Roda, bíblies promogudes per Oliba.
Sí, segurament són algun dels elements més importants que es coneix Oliba a banda de l'arquitectura, però són molt importants també per altres diferents raons. Són manuscrits únics en la seva època, estan dintre d'una tradició de bíblies il·lustrades que tenen exemples anteriors i posteriors, però justament d'aquesta primera meitat del segle XI són uns exemples bastant únics a Europa, que a més estan acompanyats de moltes imatges, la qual cosa fa que no es tracti només de bíblies convencionals, el que avui podem entendre que és una bíblia doncs, que podem tenir a casa o que hi ha en una biblioteca, sinó que en aquest cas són biblioteques d'imatges. Hi havia cicles iconogràfics, ja, es podran veure en l'exposició cicles iconogràfics extensos, que segurament estan relacionats amb la producció d'art també a grans formats, sigui pintura mural d'aquest primera meitat del segle XI que no en conservem, o sigui altres manuscrits, o sigui altres suports que poguessin tenir iconografia. I de fet aquestes bíblies que són ben conegudes, ben estudiades per la historiografia, juntament amb un fragment d'una tercera bíblia, que és la de Sant Miquel de Fluvià, és la primera vegada que es reuneixen en aquesta exposició des del segle XI que es van fer. Per tant, doncs, estem també molt satisfets de poder-les oferir al públic.
Quins altres obres trobarem? Quins són els documents que ens porten a descobrir la vida del bisbe Oliba?
Bé, De fet, de documents, hi ha el diplomatari editat per Eduard Junyent, que havia estat conservador precisament del Museu Episcopal de Vic, és una obra ingent on es recullen molts documents a propòsit d'Oliva, però de fet d'aquests documents, que se'n coneix el text per diferents versions, de documents originals del segle XI, diguem, signats per Oliva, autògraf, de manera autògrafa per la seva mà, n'hi ha pocs, i alguns dels més importants els tenim també en aquesta exposició, permeten situar punts clau de la trajectòria d'Oliva. Però des del punt de vista de les obres d'art tenim algunes obres veritablement també extraordinàries, com les Bíblies mateixes. Comença l'exposició, per exemple, amb una plaqueta de finals del segle X, on es veu l'emperador Otó II d'Alemanya i la seva esposa Teòfano coronats per Crist. És una plaqueta d'ivori vinculada a l'art bizantí, extraordinària, o l'arqueta d'Ixam II, que procedeix a la catedral de Girona, que segurament és la millor peça d'orfebreria andalusí de la península Ibèrica de finals del segle X. Tenim també el bàcul de Santa Abstraberta, que ve del nord de França i que és un dels pocs bàculs conservats sencers del segle XI, el sudari de Sant Lambert, que és una peça molt gran, de 2 metres per metre, que ve del tresor de la catedral de Lieja, que és una peça de l'Àsia Central entre els segles VIII i IX i que té a veure doncs, amb la gestió de les relíquies que feien els bisbes d'aquest temps. O tenim també els canelobres de la catedral de Hildesheim, a Alemanya, que són unes obres d'orfebreria extraordinàries, segurament equivalents a les que sabem que va realitzar Oliva, va promoure Oliva, però les d'Oliva no les conservem. En canvi, aquests canelobres promoguts pel bisbe Bernhard de Hildesheim, que és contemporani d'Oliva, ens donen una imatge de com seria aquest mobiliari litúrgic produït per Oliva a Catalunya a principis del segle XI.
Deixi'm que recordi, senyor Sureda, que l'exposició estarà oberta fins al dia 10 de febrer i també val a dir que gràcies als recursos tecnològics es pot fer, veient aquesta exposició, una visita a la catedral romànica de Vic tal com era el segle XI.
Efectivament, l'arquitectura és una de les dimensions de creació artística que han fet Oliva més conegut. De fet, fins a vegades proposar el tòpic de que Oliva introdueix l'arquitectura romànica a Catalunya, que això lògicament és una mica exagerat. Esclar, la nostra sala, fer present l'arquitectura era difícil des d'un punt de vista material, però gràcies als recursos actuals hem pogut presentar un projecte en el qual treballem des de fa temps, que és la restitució virtual de la catedral de Vic tal com havia de ser mitjan del segle XI, és a dir, el projecte d'Oliva tal com havia quedat completat doncs, poc després de la seva mort, dècades després de la seva mort, i per tant ens permetrà visitar per fora i per dins l'aspecte que hauria pogut tenir en base a una recerca científica aquesta catedral del segle XI. Gràcies a recursos tecnològics similars, per exemple, també podrem fullejar algunes de les pàgines miniades de les Bíblies de Ripoll i de Roda, que lògicament doncs, els exemplars originals estaran dins de la vitrina, però el visitant podrà navegar per algunes d'aquestes pàgines i intentar doncs, copsar-ne tota la riquesa.
Molt bé, doncs, senyor Sureda, li agraïm moltíssim que ens hagi atès i que ens hagi explicat tenir també aquesta exposició del Museu Episcopal de Vic, una exposició que ens recomanem i que, com ja hem dit, es romandrà oberta fins al dia 10 de febrer. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies a vostès, esperem que tothom que vingui gaudeixi molt de l'exposició.
Fins una altra, senyor Sureda.
Adéu-siau.
Adéu.